Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Estem a les 9, vaig adonant-me que de la gent del cap de setmana, fins i tot dels col·laboradors, em vaig quedant cada cop més sol com a fan, com a aficionat a Joc de Trons. És bastant impressionant. Què tal, Carles Fernández? Molt bon dia.
Què tal? Això també forma part del conveni, no? Humiliar i explicar les intimitats.
No, no, la humiliació sóc jo. O sigui, penso, sóc l'únic, o sigui, estic sol en aquest món.
Ja passa això,
Què tal, Ivan Guerra? Bon dia,
Penses que hi ha coses que són molt populars i després resulta que no ho són tant.
Sí que ho són.
O sigui, és la gent, el jefe.
És la sèrie més vista del planeta Terra amb diferència.
Però jo em comprometo a veure-la.
Sí?
Però
són 6 temporades i ve la setena, ara, eh?
Quan hagin acabat.
Ah, això serà l'any que ve o l'altre.
Ja, doncs no passa res. Perquè
ja no vindrà d'aquí, ja anem amb retard.
No és de molta actualitat, no? Oi que no està emmarcat en el moment actual? Per tant, em puc esperar 2 anys, tranquil·lament.
No. O sigui, diguem-ne, però el problema és que si t'esperes molt, vull dir, els spoilers que en diuen, tu xafaran tot, eh?
No passa res.
Cap problema. Val, perfecte.
Àngel, també pots tornar a veure Lo que el viento se llevó i saps com acaba. Que gairebé no sé tan llarga com és, no?
Sí, això... Sí, s'assembla bastant a Lo que el viento se llevó amb espases i tallant caps. La resta és tot igual. Àngel Ujilde, molt bon dia.
Bons dies, Catalunya.
Bons dies. La pregunta ja definitiva per acabar la humiliació és: tu tampoc veus Jocs de Trons, oi?
No l'he visto. Quería recomendar una serie que estoy viendo, francesa, Oficina de Infiltrados.
¿Oficina de Infiltrados?
Sí, que por lo menos la dan en Movistar Plus. Que es sobre los servicios secretos franceses, su infiltración, sobre todo en Oriente Medio, me está encantando, la verdad.
Caray. Y hasta Movistar Plus, dius, ¿eh? Oficina de Infiltrados.
En Francia creo que es una serie de muchísimo éxito. Ya va por... me falta por ver el último capítulo de la tercera temporada.
Doncs la resta sou de sèries. Carles, tu no te'n mires?
Jo sí, miro... Però si les miro són d'aquestes que cada capítol acaba, diguem. No de les que has d'esperar el següent.
D'acord.
Que sí, que és una sèrie, però no és tan sèrie en el sentit que els capítols van enllaçats.
Estil Black Mirror, per exemple, que no sé si l'has vista, però és de cada episodi comença i s'acaba.
Sí.
O sigui, en si mateix.
I ara estem amb una Netflix d'una advocadessa, ara no sabré el nom, però bueno, és una advocadessa que treballa en un despatx.
Molt enganxat estàs.
Treballa en un despatx. I va bé, perquè si t'adorms...
Sí, no passa res.
No passa res. I llavors...
No hi has de tornar.
Clar.
Bé,
lo de dormirse o que se duerma con quien lo estás viendo siempre es un problema.
O no.
Bueno.
A veces.
Yo estaría contigo, Ancho.
De totes formes, deia... Mira, hi ha algun oient que diu Oficina d'Infiltrados és molt bona. Hi ha algun oient que et dona el seu suport.
Yo la recomiendo mucho. Aparte, hombre, no es... No sé, Francia para vosotros no es como para mí Portugal, pero... Mm-hmm. Pero casi.
Si tu dius... perquè tu estàs enamorat de Portugal, no? Clar, és el teu...
Totalmente.
Ja.
Sí. La verdad es que
jo no et diria que estic enamorat de França, però vaja.
No
la setmana passada estava en Lisboa. Quería darte una noticia portuguesa y hacer un comentario. Que un comentario puede ser una ruta turística.
Alerta. Digues.
La noticia es que el 1 de octubre... yo voy a hacer una crónica electoral.
¿Farás una crónica electoral l'1 d'octubre? ¿Desde Portugal?
O desde Portugal o desde aquí, o no lo sé, pero haré una crónica electoral, Dios mediante, que se diría. Porque el 1 de octubre va a haber urnas en la península ibérica, Bundó. No tengas duda ninguna. Ninguna. Porque hay elecciones municipales en Portugal.
Ah, l'1 d'octubre hi ha eleccions municipals a Portugal, que bo.
Mira que llevo semanas... Están convocadas desde junio.
Obriran determinats informatius de televisions espanyoles.
De hecho, tú vas por Portugal ahora, está lleno de carteles, ¿no? Electorales, ¿no? I l'altre...
Com? És... Ja estan en campanya, però si falten gairebé 3 mesos.
Bueno, en precampanya.
Ja, però sí. Si això sempre s'hi està, sí.
Sí. Bueno, allí las municipales son muy importantes porque teniendo en cuenta que es un país hipercentralista en el que no hay nada entre los ayuntamientos y el gobierno central, ¿no? Excepto en las regiones autónomas de Madeira y las Azores, uh-huh. Pues claro, los ayuntamientos son básicos, ¿no? No hay ni diputaciones ni nada parecido, no hay autonomías y ahora ni siquiera hay los distritos que antes había como gobernadores civiles, ya ni los hay, ¿no? Se los cargaron con la austeridad. Y la otra es como una ruta turística, ¿no? Sobre la independencia de Portugal, que podemos empezarla en Guimarães, no sé si lo conocéis, es una ciudad muy muy bonita que está en el norte, como 20, a unos 30 kilómetros de Oporto, 40 más o menos, pegada a Braga. Allí en el Guimarães tiene un casco histórico alucinante y ahí en la plaza central, sobre los restos de una muralla, hay unas letras que pone aquí nasceu Portugal, ¿no? Es donde se considera que nació Portugal. En el siglo XII, cuando el rey Alfonso Enrique se inicia la independencia sobre España. Luego, si seguimos bajando hacia Lisboa, después de Coimbra está Batalha, que es un monasterio espectacular que se construyó para conmemorar la victoria sobre los castellanos en Aljubarrota, que fue en el siglo XIV. Si seguimos y llegamos a Lisboa, en la Avenida de la Libertad, que es uno de sus extremos es la Plaza Restauradores, cerca del Rocío. De ahí sale uno de los elevadores, estos famosos, de los funiculares,
sí.
Sube al Barrio Alto, ¿no? Bueno, esa es la Plaza de los Restauradores. Se llama así en conmemoración de la restauración de la independencia, o sea, de la restauración de la independencia, uh-huh. En 1640. Bueno, son 5 siglos del proceso de independencia. O sea, esto de pensar que de España te independizas en una legislatura y media, en fin, ¿qué quieres que te diga? Porque independizarse de España nunca fue nada fácil, ¿eh? Portugal...
Yo creo que marcaré esta frase, independizarse de España nunca fue nada fácil.
No, porque mira, las colonias americanas
sí.
Se independizan de España sobre todo gracias a que Napoleón invade España y ahí se inicia el proceso que acaba después, ¿no? En la segunda o tercera década del siglo XIX. En Cuba, Puerto Rico ya nunca se independizó, y Cuba y Filipinas lo consiguen porque Estados Unidos es el que hace la independencia. El Sáhara, porque Franco se estaba muriendo. Quiero decir que independizarse de España no es nada fácil, es una ensoñación pensar lo que se hace en una o dos legislaturas y el proceso portugués. Claro, esto último de Portugal... de 1640, es después que es incorporado a finales del siglo XVI a la corona española y al final acaba consiguiendo independizarse siempre con dificultad y siempre con el temor a que España la volviese a invadir, ¿no?
Però ara ja està, no?
Ahora sí, pero bueno.
Sí. Que ara ja no hi ha el temor, no?, que es torni cap enrere.
No, el último temor fue hace un siglo, cuando hubo la Revolución Republicana y Alfonso XIII tuvo ciertos delirios, pero fue Inglaterra a intentarlo, que la apoyaran y no la apoyaron, ¿no? Y después, bueno, ahí...
Sí, Inglaterra tanto, normalmente costa una mica que hi hagin recolzaments, també, és veritat.
Sí, pero bueno, es un recorrido bonito. Portugal es muy bonito y yo creo que a los catalanes les gusta. Y lo que pasa que, también digo, hay un proceso de barcelonización en Lisboa, ¿eh?
¿Qué vols dir?
Con el turismo, sí.
Ah,
sí.
Barcelonització no perquè hi hagi referències catalanes, sinó perquè hi ha una arribada massiva de turistes.
Hay una invasión de turistas, hay una burbuja inmobiliaria brutal en el precio de los pisos, tanto de compra como alquiler. Hay un proceso de que las clases medias pues se van a la periferia, venden las casas del centro, en quien quiere vivir en Lisboa cada vez lo tiene más difícil. Dicen que está, ahora en julio, estaba lleno hasta arriba. Ellos dicen que está así todo el año. A mí me parece excesivo, pero sí, que se está haciendo duro. Bueno, que es difícil ser lisboeta y vivir en Lisboa. Aunque, claro, el turismo es uno de los elementos que está tirando para arriba la economía portuguesa. Entonces, claro, hay esa cuestión dual, ¿no? Pero ellos, de hecho, hablan mucho de... de que les está pasando como lo que leen en la prensa que ocurre desde hace años en Barcelona.
Sí, de fet, al Porto també està passant això, no? I vaig ser-hi no fa gaire, i la quantitat de grups de turistes...
És fantàstic, envoltant... perdoneu. Els tres aneu de viatge o aneu a algun lloc o us quedeu a casa aquest estiu?
Jo a casa, a casa.
Perquè, dic, perquè igual col·laboreu a que hi hagi algun punt o alguna ciutat
en
que els seus veïns no, no,
jo, puguin jo a Lisboa
llogar,
col·laboro etc. mucho, pero bueno, yo, hombre, en algún día espero que me den la doble nacionalidad.
Pero vas a viajar a algún sitio estas vacaciones?
No, esta semana trabajé un par de días
seguro
en Lisboa
que, seguro
y el
que
resto,
nadie,
y el resto
que...
estuve de paseo con mi familia mexicana. Y contribuïmos a llenar Portugal, o sea, Lisboa, Óbidos...
Veus, doncs, i segur que tothom que ens escolta no hi ha ningú que usi Airbnb. I segur que tothom que ens escolta, quan busca un hotel, el primer que fa és trucar per veure si el personal que està treballant a l'hotel cobra el sou que toca. I segur que tothom que ens escolta, ningú va amb low cost, perquè sap que volar amb low cost vol dir que la gent que del servei de terra i els que estan a dalt dels avions cobren molt pocs diners. I com que d'això estic completament segur, no patim, perquè les ciutats d'aquí molt poc seran com eren fa 60 anys, que eren precioses.
També podríem debatre que...
Tienes razón, pero es que los dos mundos existen, Carlos.
¿Cómo, perdón?
Que los dos mundos existen, o sea, por una parte los sufres y por otra parte contribuyes a ello, ¿no? Y bueno, y vosotros vivís en Barcelona, yo vivo en Santiago, que en el centro pasa algo parecido.
Yo no digo com una cosa ni bona ni dolenta. Yo constato que ara vas a qualsevol capital europea i veus més turistes que residents, i és un fet, vull dir, no podem ni posar-nos en contra, perquè és el que tu dius, a tots ens agrada viatjar, però és així. Jo crec que ara difícilment pots arribar a alguna capital on no et trobis envoltada de turistes. De fet, s'està posant de moda Islàndia, que és un país força llunyà,
i
ja comença a tenir pressió turística.
En té bona culpa aquesta casa.
Un dia Albert Om
aconseguirà la gentrificació de Reykjavik. Ja està, tranquil·les, ja ho llegirem.
La novel·la negra islandesa, també. Sí.
Entre altres coses, perquè Islàndia té 300.000 habitants, i només que hi portessis un 1%, val? Ara fes un 1% aquí, o un 1% a Barcelona. Mm. Doncs
sí,
ja està. Ja veureu ja la gentrificació de Reykjavik. Ja ho sentirem a parlar, ja.
El tema, ja, ahir ho parlàvem quan vam parlar precisament de viatges amb el Pep Bernades, el fundador d'Altair, i que deia, ostres, un dels viatges que tenim la impressió que hi ha més catalans és Islàndia. Va dir, sí, ja t'ho confirmo jo.
Clar, a més,
hi ha molts catalans que estan viatjant a Islàndia. O sigui, Albert Om, si ens estàs sentint, ets el culpable de la gentrificació islandesa i d'Airbnb.
Però també parlarem amb altres ciutats del món perquè el proper programa es digui Burgos.
Perdona, a Terol ens ho agrairien.
Si són les 7, això és Burgos.
Clar, i Terol s'ho mereix, perquè va fer un gran eslògan. Terol s'ho mereix, Teruel existe, és un gran eslògan i, per tant, seria un gran programa.
De todos modos, yo también lo decía en el sentido de Iba, estaba constatando un hecho, quiero decir, lo que dices, Carles, tienes toda la razón, pero también es verdad que vivir en esas ciudades... Y sobre todo cuando pasa, cuando se produce de súbito ese proceso, como ha pasado en Lisboa, ¿no? El incremento de los alquileres en el último año ha sido galopante. Ahí hay como dos procesos, ¿no? Uno es el mismo de España, de aumento del turismo por la inestabilidad en el Mediterráneo, ¿no? En el desvío de rutas. Y luego una moda, que Portugal se ha puesto de moda, pues Madonna... busco una casa desde hace tiempo para comprar, en Cantoná se fue a vivir a Lisboa, hay una serie de famosos que se fueron a vivir a Lisboa, hay ese flujo de gente del norte de Europa que compra viviendas
també,
para jubilarse
i
en
també,
Portugal.
Anxo és una ciutat que està molt a prop, que és econòmica des de la nostra perspectiva, on es menja molt bé, on tu pots passar molt bé si vas un cap de setmana o tres dies. O sigui,
falta decir lo fundamental, Carles, que Lisboa és preciosa.
És absolutament bonica.
Sí.
Molt. A mi és una meravella màxima.
A mi una de les coses que més m'agrada de Lisboa, i he estat tres vegades, però el que més m'agradava era que em perdia, perquè com que a Barcelona quan puges vas a la muntanya i quan baixes vas al mar, aquesta és la teva referència.
Sí.
Però quan estàs en una ciutat que està plena de turons, no? No
saps... En això se parece más a Roma, no?
No saps mai...
que en Roma les colines són més petites.
No saps mai... Però per tant, això és... no sé, això és el que hi ha, és que no ens hi podem oposar a això. Ara, apel·lar que a Lisboa de sobte li ha passat, jo crec que podien haver estat més previsors, però què ens passa si no tenim un parc immobiliari per posar en oferta? Perdrem sempre. I el parc immobiliari, i això és responsabilitat de tots els governs.
Perquè se'n parla de Airbnb a Portugal, sí, a Lisboa, sí,
claro. Sí, por supuesto.
És mundial.
En alojamiento local, le llaman, y claro, es una de las cosas lo de los realquileres,
Clar, però anem en compte, perquè hi ha molta gent també aquí a Barcelona,
hi ha molts altres llocs. Una burbuja immobiliària más bien de rehabilitación. No, sí. Es que esto coincide con una activación después de como 15 años, o sea, Portugal está empezando a tener los mejores resultados económicos desde que hay euro.
Compte amb lo de sempre, de que els justos paguin pels pecadors, perquè aquí a Barcelona i a molts altres llocs hi ha moltíssima gent que està arrodonint una renda que no seria raonable, com per exemple pensionistes, llogant una habitació a turistes. I si poden llogar una habitació a turistes 15 o 18 dies al mes, i d'això en treuen el doble i per tant acaben amb uns ingressos que els hi permeten tenir una bona vida... A veure, anem
bueno,
a pams, no?
Però entonces estamos en lo típico del problema del reparto de las cargas generacionales, porque luego está el joven que empieza a trabajar con un salario bueno, que allí son malos desde siempre, ¿no? Con los recibos verdes que le llaman, que son los falsos autónomos, claro, a ver cómo hace este para vivir en
ya,
Lisboa, para pagar sí. Un alquiler en Lisboa.
Yo ahora faré de, no sé, de vell. ¿Quién va a ser el teu primer sou, Ancho? És que a vegades jo quan sento això sembla que el primer sou...
90.000 pessetes i no me puedo quejar.
Sembla que el primer sou que nosaltres teníem...
Em sembla un sou,
era un sou
estratosfèric per ser el primer.
Sí, sí.
I era un terror.
Però sembla, Iva, sembla que el primer sou que nosaltres vam tenir era un sou que, o sigui, ens permetia venir a Barcelona i dir, hola, què tal, vull llogar un pis. Miri, el llogo. I a més faig això i allò. No. Tots vam compartir pis, almenys jo amb quatre persones...
Però és que... Vale, todo eso es verdad.
Però quan ets jove, no? Quan ets un ancià. Ya, ¿no?
En un sueldo en Lisboa de 600 euros y tener que... Es que a lo mejor no te llega ni para compartir, ya. ¿Entiendes? Los alquileres en...
Ya, pero es una otra cosa, Ángel.
O sea, tiene una subida galopante. Lo que pasa que yo no pierdo de vista, desde luego, que para Portugal el turismo ahora mismo, bueno, lo que está impulsando sobre todo la economía son... en las exportaciones, incluyendo en ellas el turismo, ¿no? Y algo de aumento del consumo del portugués, ¿no? que también lo hay, ¿no?
Es que yo creo que amb el problema de la vivenda, y aquí ho estem vivint, s'han barrejat moltes coses i molts conceptes. Aquí s'ha demonitzat la propietat privada, per exemple, quan portem un segle on la tradició espanyola era que l'estalvi es feia a través de la propietat immobiliària. I ara resulta que estàs matxacant a famílies que el seu estalvi de tota la família era el pis de l'avi perquè està malament vist ser propietari. Barrejar això amb la gent que s'aprofita dels Airbnbs per fer relloguer de lloguers per aprofitar-se del turisme, jo crec que podríem afinar una mica més i definir què és el que és correcte i el que és legal i el que no.
Ens acostem a un quart de 10 del matí. Mira, que no pensava que parlaríem d'aquesta qüestió a través de l'Anxo.
Jo quería llevarlo a la independència, però...
Ja he vist que intentaves tant dir-ho cap a la...
Ciutadana, no? Et refereixes que parlaríem de la consciència ciutadana a l'hora de bellugar-se i en la vida
i analitzar
totes les dinàmiques de...
Claríssim. Per cert, dues coses. Una, és Good Wife la sèrie que estàs mirant?
Sí.
Veus? Hi ha un oient que ens ho ha dit.
Molt bé, sí.
Diu, pel que diu el Carles, jo crec que és de Good Wife.
És la senyora, aquella esposa d'aquell fiscal, que llavors ja passen coses rares i que està bé perquè això et pots adormir.
I després, Ancho, molts missatges de suport, del tema de...
Voy a recomendar otra que no es tan buena, pero es europea también. Es una serie noruega que el productor es Nesbo, el escritor de novelas negras noruego, ¿no?
Sí.
Se llama Okupiet. Y es una historia muy espectacular del cambio climático, de que en Noruega renuncian a la producción de petróleo, se pasan a energías alternativas,
son bons
y se están ocupando los rusos, con el permiso tácito de la Unión Europea.
Caray,
son bons, crean ya producto.
Creo que aquí hay la primera temporada, también está en Movistar Plus. Aquí la primera temporada, que son 10 capítulos, vale bastante la pena. Hombre, no es la maravilla de Borgen, pero está bastante bien.
Ets bastant seria, Phil, veig, doncs.
Sí, y sobre todo de europeas, aunque ya vi House of Cards hasta el final, pero la quinta no me gustó mucho.
Ara ja sí, passem un minut d'un quart de 10 del matí. Re, 2 minuts per la publicitat, el tron aquí al damunt de la taula, el tron de Joc de Trons, avui que s'estrena la 7a temporada, aquesta nit i matinada, aquest tron que serà per un oient del Via Lliure, si pareu atenció al llarg del programa.
A RAC 1, Via Lliure. Tots els caps de setmana de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Passen 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Missatge que t'envia Àngelo Hilde amb 8TV. Alerta, eh? No. M'estàs sentint o no, Anxo?
Sí.
Diu, o sigui que t'agrada Borgen, oi, Àngelo Hilde? Doncs hauràs de sintonitzar 8TV perquè la tenim preparada per la propera temporada.
Toma.
Bum.
Aquesta sí que, ara...
Ara no em diguis... Ara, el que has de fer és quedar molt bé i dir que encara no l'has acabat tota i que te la miraràs per 8TV.
No, ja l'acabé, però...
És igual, però t'he dit que diguis el contrari.
La podria volver a ver, eh?
Ara. No sé si... Bueno, 8TV igual no arriba...
Està tan plena de detalls, val la pena.
Hay que verla por internet, però bueno...
No, però t'he de dir una cosa. Jo no...
També és una...
No, diu internet 8TV.
Sí, però vull dir que també... Hi ha una opció, que també és comprar productes.
Ah, sí, claríssim. No, però de totes formes, jo que no l'he vista, m'ho apunt. Jo que no l'he vista i n'he sentit a parlar molt... Un moment, Anxo, com estàs aquí, que no puc ni parlar. Ja veig que us agrada molt xerrar tots. Dic que jo que no l'he vista, segur que la miraré per 8TV, perquè, mira, ara no sabia que va la pròxima temporada.
Jo la tinc, si la vols, me la vaig comprar.
Si no vols esperar tant. També la puc mirar per la tele, no passa res.
El Carles no les veu, però quan les veu bé, pagant.
Exacte.
Está bien, yo solo vi un programa en VTV en mi vida que esperaba ver un poquito y me enganchó totalmente, que fue el alucinante debate en Margallo.
Oy, qué momento.
Mal, perdona, pero es que eso es un...
Sí, es un dels grans moments.
Pues eso, era un auténtico hit, la verdad. Porque el debate era muy bueno y ver al ministro de Exteriores allí debatiendo era algo alucinante. Yo ya te digo, pensé en ver un poquito y es que no, tuve que quedarme enganchado hasta la 1:30 de la mañana viéndolo entero.
10 minuts, digues.
És que si entrem en el món Margallo, quin gran tertulià que s'ha perdut. Bueno, no s'ha perdut, perquè jo crec que 13TV continua anant-hi.
Sí.
Però era el bocamoll per excel·lència del govern.
9 minuts i 9:45 del matí. Una qüestió que té a veure precisament amb televisió, perquè jo crec que els últims dies... Si sintonitzeu els canals de televisió, no sé si ara no n'estic segur si per la ràdio també se sent, tot i que sí, oi? Aquí a RAC1 també, evidentment, però és veritat que l'impacte televisiu és al·lucinant. No sé si heu vist l'anunci, el nou anunci del Servei Català de Trànsit.
Sí.
Jo el vaig veure, no sé si va ser dijous o divendres, per primer cop, em sembla que s'ha estrenat aquesta mateixa setmana.
Sí. De fet, va ser l'últim acte del conseller Jané.
Correcte, va ser exacte. L'últim servei, diguem-ne, va ser estrenar...
També, la coincidència també és... No?
Però, de totes formes, jo deia a les 8 del matí, estem molt acostumats a que els vídeos de conscienciació, moltes vegades estivals, de campanya d'estiu, d'operació sortida, d'operació tornada, no? Dels serveis català de trànsit, el català, l'espanyol, etc., siguin molt explícit, molt durs, molt veient les imatges d'un accident dels últims anys, molt una mica com les campanyes del tabac, no? Que ara t'ensenyen les fotos dels càncers que generen, etc., no? I una de les coses que m'impacten més d'aquest anunci és que no es veu res.
No, però es diu tot. Jo crec que això és més una estratègia publicitària, no? Mm-hmm. Ens hem fet callo per entendre'ns amb aquestes imatges tan explícites dels accidents i ara et posen davant els resultats.
Si no l'heu vist, us ensenyo, us poso en àudio, la situació és un cinema buit, les butaques buides... i apareix una persona. Hi ha diversos anuncis, persones diferents. En aquest cas, crec que el que escoltarem ara és una àvia que entren al cinema s'estan projectant en aquell moment dades fredes del que és l'accidentalitat i la mortalitat a les carreteres. En aquest cas crec que es parla que el 2015 van morir 260 persones i el 2016 230 a Catalunya. I passa això.
El 2015 a Catalunya va morir 261 persones en accidents de trànsit. I l'any passat, 231. Quina hauria de ser la xifra aquest any?
200.
I si jo et digués que només hi hauria 3 morts, què pensaries?
Bueno, bé.
I si et digués que són aquests 3 que veuràs en pantalla?
Hola, iaio! T'estimem?
Ai, no. Aquests no... són els meus nens. Zero, zero.
Tots tenim família. A la carretera, víctimes zero. Generalitat de Catalunya.
No sé la quantitat de gent que jo he sentit fins ara que m'ha dit és que he plorat molt amb aquest anunci. Molt. Amb el de l'àvia, amb el de la mare, amb
sí,
el del pare...
Sí, jo he vist el de la mare i són tots molt, molt colpidors.
Sí,
molt colpidors.
Jo deia que és una lliçó pels representants polítics que gestionen les dades, per una banda, i també us diria pels mitjans de comunicació. Perquè moltes vegades és possible que haguem caigut en l'anàlisi freda dels números com si fossin números, com si fos un compte de resultats, com si fos una estadística de futbol, i quan parles de la vida de les persones, algú t'ha de donar un cop al cap i dir noi, això no és un número d'un compte de resultats. Al darrere d'aquest número hi han unes persones que tenen noms i cognoms, que tenen una història i que tenen una família. I no li expliquis a una família, ni per la ràdio, ni per la televisió, ni a través de la premsa escrita, que les dades són millors que l'any passat. Si ha perdut un familiar. No li expliquis. ¿Anaves a dir alguna cosa, Anxo?
Sí, perdón. Yo vi, como lo vi en internet, vi primero la versión larga, que dura 2 minutos y 41 segundos, creo que es, ¿no? Que son todos estos los casos que luego salen por separado, ¿no?
Sí.
Es buenísimo. La verdad es que casi lloro, claro... Porque es lo que se ve por separado, todo junto en esa secuencia, ¿no? De que les dicen cuántos accidentes habría, qué les parecería reducirlo a 100, y al final, pues, en solo 3 es maravilloso. Y ahí es cuando, pues claro, no puedes evitar sentir la emoción, ¿no? En que se te ponga la carne de gallina, ¿no? Luego, las versiones por separado de esos 41 segundos o 40 segundos, que eso es claro... Lo que se emite en los anuncios, entiendo, ¿no? Ahí en Cataluña, porque vosotros tenéis servicio de tráfico, por cierto, que a nosotros se nos niega, o hay quien ya ni lo pide, como fijo. Claro, las versiones cortas me parecen un poco más forzadas. La de la abuela está muy bien, pero la de la mujer, la madre, es demasiado de sopetón, ¿no? Pero bueno, aún así la campaña me parece buenísima. Es verdad que tiene razón, que no se ve sangre. Es cuestionable, en todo caso, la manipulación, digamos, de las emociones, pero bueno...
Jo et diria, Anxo, de totes formes, que crec que no recordo una campanya tan... amb una idea tan senzilla i tan ben executada pel que fa al trànsit, no? I mira que, evidentment, portem molts anys i molta gent ha donat voltes perquè és una problemàtica enorme en el nostre país i en qualsevol país, i introduir una idea que a mi em sembla fonamental, que és dir, no podem estar mai contents amb víctimes, mentre n'hi hagi una. No? Que això d'entrada semblaria, ostres, la intuïció, quan veus que l'any passat van ser 200 i aquest any són 100, dius, home, són bones xifres, no?
Sí, sobretot perquè a més hi ha una part inevitable, no? Que no sé de quant és, però quiero decir que hay una parte que es la propia fatalidad, que ni siquiera pues, que sea un despiste, sino de algo natural, de un fallo mecánico, de una casualidad, de... No, pero claro, es un objetivo utópico, pero claro, está muy bien expresado que cualquiera en sí mismo es un drama descomunal, ¿no?
Sí. A Carles, tu encara no t'havies sentit en...
No, sí, jo la vaig també l'he vista i tot plegat, i la virtut que més li trobo és que és capaç de que tothom es posi en la pell de, no? Perquè quan veies la dels accidents, doncs era com més llunyà Aquesta és i em sembla que parlarem ara amb una persona que ho va fer. No és ficció, eh? Que ningú ho dubti.
No són actors, vols dir?
No, ni són actors, ni estaven preparats. O sigui, a més, se'n van fer bastants més, em sembla. Però no, les reaccions que veiem i escoltem són les primeres reaccions. No, aquí no va haver-hi repetiment.
Yo, sí que entraría lo que digo, de la parte mala sería eso, que hay una manipulación de las emociones, claro, una manipulación enorme, ¿no? Porque es algo muy... Pero claro, el fin... En este caso yo no creo que el fin justifique los medios, pero en este caso el fin es bueno, ¿no?
Jo crec que la gràcia d'aquesta campanya és precisament això, que aconsegueix trencar la dinàmica que tots tenim, perquè si no probablement ens tornaríem bojos de pensar que l'accident és alguna cosa que li passa al veí, però no ens passa a nosaltres. Ens posa la primera persona i ens diu, no, això et pot passar a tu. I a mi aquesta campanya m'ha recordat a una notícia que vam sentir, no aquesta setmana passada, sinó l'anterior, jo crec, que va ser un estudi que va fer, jo crec que una companyia d'assegurances, sobre la quantitat d'accidents que hi havien provocats per la somnolència. I les poquíssimes persones a Espanya que paraven el cotxe quan tenen son, que és una cosa que ens passa moltíssim a tothom, perquè quan et parlen de drogues al volant o d'alcohol al volant, tot i que tots probablement en algun moment ho hem fet, no pensem que habitualment estem conduint borratxos. Però quan penses en els llargs desplaçaments, sobretot de vacances, tots tenim un moment de son. I a mi la combinació d'aquesta campanya, d'aquella notícia, m'ha fet pensar, ostres, és veritat, som-hi, perquè és molt habitual.
No, i aquesta...
I puedes pensar en lo del mòbil.
Exacte. Sí, aquesta sí. També ens situa, no sé, dels que som aquí i qui ens escolta, qui no coneix algú proper que hagi mort en un accident de trànsit?
Mm-hmm. I que s'hagi adormit al volant.
Comencem a tenir tots tenim uns referents més o menys propers, però...
Yo lo veo más de sentido de culpabilidad con lo del mòbil, ¿no? Mm. Que... ¿Quién no ha hecho algo con el móvil? Bueno, yo ayer al verlo sentí eso, o sea, sí. La emoción de verlo, que te estremece, que te pone la piel de gallina, que casi no lloré, pero hay mucha gente que lloró por lo que veo, y luego el pensar, claro, y es lo bueno de la campaña, que te lleva a hacer una reflexión de qué haces tú que está mal hecho, ¿no?
Y que crec que no caducarà. Però moltes vegades que l'escoltis, a la setena vegada no et quedes igual. No, continues patint.
Sí, me volví a bueno, pasar con algunos que ya había visto en el largo,
sí.
Luego al verlo por separado, no todos, pero alguno de los que vi por separado me volvió a estremecer.
Bueno, sí, perquè hi ha una qüestió clau, és que tothom té una família.
Sí.
Tothom té algú que a prop que penses, no, aquest no, eh?
Clar. Sí.
Dona el número i dius... Hi ha algun oient que ens diu el que no entenc és com algú pot dir que la xifra de 200 està bé. Però jo crec que és intuitiu.
Sí.
Dius, home, si 260, 230, doncs 200
pensem
seria
una... Fa
una bona progressió.
Ara parlo de memòria, però fa com 20 anys estàvem en xifres de 700, eh?
Ja. Passa un minut. Sí.
Només a Catalunya parlo, eh?
No, que ha baixat molt, però és evident que ha de continuar.
En Portugal era terrible y bajó bastante. Claro, punto, pero por eso te dan la cifra del 2015 y la de 2016.
Sí.
Para que veas que está bajando, pero sí. Tiene que bajar mucho más, ¿no?
Passa un minut a 9:45 del matí. En línia, la Neus Sala, que és una de les tres creadores, però jo crec que és la persona que va tenir la idea de l'anunci, deia que una de les tres creadores al costat del Joan Carles Pallarès i el Joan Cruells, d'aquesta agència, que és Mega TV, que ha fet l'anunci per al Servei Català de Trànsit. Neus, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies. T'ho dic... Estic una mica aclaparada amb tantes opinions, eh?
No, t'ho dic obertament perquè a mi em sembla el millor anunci que he vist mai del servei de qualsevol servei de trànsit, per entendre'ns, per conscienciar sobre els efectes. Perquè jo deia que hi ha una certa tendència que era habitual, que és l'impacte directe, no? És veure unes imatges dures... I jo estic molt d'acord amb el Carles, que havíem arribat a un punt que, bé, sí, evidentment que impacta, però vaja, forma part gairebé com de la ciència-ficció, no? Com quan veus una pel·lícula que hi passen coses molt estranyes i que arriben uns extraterrestres i destrueixen una ciutat. Vull dir, no ens afectava tan directament. La virtut que heu tingut amb la idea, que no, ara m'explicaràs com la veu tenir i a través de què, és la senzillesa.
Sí, la veritat és que, bueno, és la senzillesa i és la pregunta que moltes vegades ens hem fet tots i parteix d'una resposta que ens fem tots, que és a mi no em passarà. Llavors, nosaltres quan veiem un accident, jo crec que tots, veus un accident per la carretera i el cervell et dona temps a dir, ostres, que fort, et sap molt greu, però tens un mecanisme de defensa que et diu, però els ha passat amb ells, a mi no. Al buscar el cine, al buscar aquella música, al buscar aquestes imatges, fa que al cervell no li doni temps a buscar aquest mecanisme de defensa, no? I que per un moment, per un segon, pensis que sí que et pot passar a tu. Jo crec que aquest és el factor que fa que la gent es trenqui. Nosaltres ens van demanar, igual que a totes les agències que es van presentar, que ens baséssim en el concepte suec Visió Zero, que és un concepte que aposta per aconseguir i que no sigui una utopia, que hi hagi zero víctimes a les carreteres a partir del 2050. És un concepte en el que aposta molt la directora de trànsit i el Servei Català de Trànsit. I també ens demanaven emotivitat. Vam intentar combinar els dos factors. Jo no sóc publicista, mai he fet anuncis de publicitat, sóc periodista i he entrevistat a moltíssimes víctimes d'accidents de trànsit, a moltíssims infractors que han estat a la presó d'accidents de trànsit i a moltíssimes famílies. I jo crec que al final la conclusió que treus és que a tothom quasi t'importa el que et passi a tu, no? Però el que més t'importa és el que li passa, el que ningú pot suportar és el que li passi als seus fills o a la seva gent més propera. I tocar això, jo crec que era la clau, no?, per nosaltres, que era la clau d'aquest anunci, d'aquest spot. Mm. Sí que és molt precipitat, com sentia que deien algun dels teus tertulians, per exemple, la reacció de la Irene, no?, de la noia, pues que va ser així. És que sí, jo mateixa, jo era la persona que vaig fer les entrevistes, jo estava en aquell cine, després vam doblar la meva veu, però si escoltéssiu l'original i si haguéssim tingut temps, 2 minuts de tele, és encara més frapant, no?, perquè és que la gent, hi ha gent que es trenca en seguida, com és el cas de la Irene, que és que fins i tot em semblava, ni que és que pensaran que és una actriu, perquè, sí, perquè és que realment arribes a pensar que és una actriu, no, és una persona normal, i el següent que va entrar va ser el seu marit, que és el Víctor, que porta un piercing, i el marit no es va trencar tant, però el primer que em va dir va ser, ui, la meva dona, com ha sortit, què ha fet ella, no? Dic, no t'ho pots ni imaginar, no sabia com parar-la de plorar, no? La crisi era, quan acabàvem l'entrevista, explicar-los a la gent, perdoneu, o sigui, ho sentim molt, de veritat, l'objectiu és aquest, i el que ha sigut meravellós és la resposta de tots, i el fet de que a ningú li ha importat sortir a la tele plorant, sortir a la tele, no?, em deia l'àvia, no?, és que surto lletja. A ningú li ha importat perquè el missatge és tan potent que al final tots s'han sentit com molt orgullosos de poder formar part d'això, no? I per nosaltres, per l'agència, per Mega TV ha sigut, jo crec, el més important, no?
Com funcionava? Perquè, clar, no sé si és... que això no pots fer un càsting, no pots dir-li a la gent vinguin a que fa fer una prova per un anunci, ni pots dir de què va, no?
La veritat és que el realitzador que ha format part d'aquest anunci, el Joan Cruells, que a més és un realitzador que té molts anuncis de publicitat a l'esquena, ell apostava per actors, el propi conseller apostava per actors. Jo tenia molt clar, i també la cap de premsa de trànsit, que volíem gent anònima, i el que vam fer va ser utilitzar aquests grups de WhatsApp, que a vegades em semblen que no serveixen per res. Jo, per exemple, el de la meva filla, el grup de WhatsApp de tercer B, a tots els pares. Algú vol formar part d'una campanya de trànsit, sisplau? I així, amb tots els companys coneguts i tal, ja es van anar presentant gent. Llavors necessitaven gent gran, gent jove, homes, dones, i els hi vam demanar també, aviam si ens podien enviar, perquè el que jo no volia era imatge que es veia és professional, sinó la imatge que ens apropés a tothom, que és la del mòbil, o sigui, la típica imatge que agafem dels nostres fills, dels nostres amics, pues a la piscina, jugant, i que me l'enviessin. Jo pensava que la gent lligaria caps.
És que tal que t'anava a preguntar. Jo hi ha un moment...
Jo hi ha el moment
que li diuen, i si són aquests tres, penso, ja està, i la gent i continua impactant igualment, no ho veu venir.
Alguna persona va pensar, ai, em posen les meves imatges, però jo suposo que com que va passar una setmana o dos des que ens vam enviar les imatges. Les imatges comencen amb una música, que és un factor molt important, la música que es tria per desencadenar emocions. Mm-hmm. Hi ha moments en què hi ha ralentitzats, el papa, papa, gol, aquest crit, no?, que s'aguanta una miqueta més en l'edició, que s'aguanta més en el vídeo. Els vídeos no són tan curtets com els que veieu, els vídeos duren un minutet, Per tant, la reacció... hi ha gent que al començament es podia contenir, però al cap de 30 segons ja no aguantava la pressió emocional que suposava. Jo no tenia que dir res, també us he dit que no hi ha cap res forçat, és només, i penso que és la pressió d'una sala buida i de veure la teva família en pantalla gran. Això ja t'emociona, però si a més t'acaben de preguntar o t'acabes d'esperar que serà la imatge d'un mort el que veuràs, quan et diuen, i si fossin aquests, i de cop apareix una imatge de vida i una imatge de la teva vida, aquí és on et fas, no? I dius, no, és que no pot ser ningú, és que ningú pot passar per això. És que no hi ha ningú que hagi de passar per això, no? No sé si servirà, no ho sé. Jo crec que si només una persona es salva per mi i per nosaltres, per l'agència que ho han fet, pel Servei Català de Trànsit, haurà valgut la pena. I el que estem molt agraïts, molt contents, diguéssim, i molt agraïts és sobretot amb l'altruisme de tots els que han participat, que us dic que no són actors, que no han cobrat ni un duro, que no sabien a lo que anaven i que han participat de manera totalment voluntària.
Saps què em passa, Neus? Que cada vegada que mentre ho expliques, jo que els he vist, jo crec que és que me'ls he posat en bucle, cada vegada que torno al lloc exacte on se m'està posant la pell de gallina cada vegada, i penso, jo crec que allà hi ha una clau que primer, el filtre, que no hi ha un filtre, és a dir, que en aquell moment hi ha una dècima de segon en què tu et posen en aquella situació de veure la teva família i d'imaginar-te, és que ja no els tens, val?
Sí.
I penses, és que possiblement, si a tu et passés, no en un cinema després, però agafaries el mòbil i repassaries aquelles mateixes imatges. És a dir, aquesta situació que està veient aquella persona és probablement el que passaria, pel tràngol que passaria si es morissin els seus fills o la seva parella en un accident de trànsit, que llavors agafaria les imatges del mòbil, que els tens tan a mà, i començaries a repassar i a repassar i a repassar i pensar com és possible que hagi passat això.
No?
I aquest és un dels impactes, segurament, no? Que és com intentar reproduir el que passaria si se situés en aquest àmbit.
Era una aposta molt arriscada i, de fet, també fa por, no?, la productora, perquè bueno, és a una sola toma. No hi ha repetició possible. O sigui, surt bé o no surt bé, perquè no pots tornar a posar el vídeo i repetir la situació, perquè la reacció és instantània i és en aquell moment ja, i s'ha de gravar en aquell moment, no? Ha de sortir com surti. Per tant, era una aposta molt, molt, molt complicada. Penseu que tampoc estava pensat, per exemple, aquest Max Mix que hem fet de les 18 persones, no estava pensat. Va ser després del rodatge, quan vam ser conscients del que havia passat en aquella sala de cine, de la intensitat de les emocions que havíem viscut allà, per mi també molt fortes. Quan vam plantejar, escolta, fem un vídeo, i era un vídeo més que res per al Servei Català de Trànsit, ni siquiera, evidentment, de 2 minuts i mig no es pot passar per la tele. I resulta que al final està despertant, jo crec, més emocions quasi que les peces soles, no?, que s'està viralitzant, que molta gent m'està trucant i m'està felicitant per aquest vídeo, que és un muntatge del Pedro Ballesteros, no?, i que està resultant... i que està resultant, jo crec que molt colpidor, no?, per aguantar 2 minuts i mig de reaccions d'una darrere de l'altra.
Deies que això estava rodat en un cinema. És un cinema real, eh?
Sí, és el Texas. Vam
rodar... El Texas, de Barcelona?
Sí, el Texas de Barcelona.
A Gràcia.
A Gràcia. Vam citar la gent a les 9 del matí i vam acabar a les 9 de la nit, un darrere de l'altre. I anant fent les situacions. No vam parar ni siquiera per dinar, només us dic això. I la veritat és que rodatges eren... curtets, eren 20 minuts, perquè és que tampoc es necessita més, és que la gent reaccionava instantàniament, no hi havia una preparació, no hi havia res, o sigui, era una entrada al cine, les preguntes, i ja està, i després em costava més pues, remuntar-los, després de, no?, era, molts em deien això, és com anar al psicòleg, feia temps que no plorava tant. Bueno, però la veritat és que la gent va sortir contenta, va sortir colpida per la idea, però molt contenta, eh? Jo m'he quedat molt, molt sorpresa, la veritat és que molt sorpresa.
I ja per acabar, teníeu clar això que em deies al principi, no?, que la directora del Servei Català de Trànsit defensava aquesta idea. A mi no sé si és revolucionària, no?, per com s'ha enfocat la qüestió durant molts anys, segurament perquè estàvem molt malament, com deia el Carles Fernández, hi havia 700 morts fa... Fa
15,
fa
15 no, més, 20
fa,
anys.
Fa 20 anys,
sí,
no?
Fa 10, no tant, fa menys anys que hi havia 700 i escaig morts. Vull dir, la baixada de morts és molt significativa. massiva, però molt. Mm. S'ha reduït un 75%, crec que en 15 anys.
I dius,
o sigui, que déu-n'hi-do.
I dius que la idea és nòrdica, per entendre'ns, això de no assumir, deixar d'assumir que les morts a les carreteres són inevitables.
Sí, és una idea sueca. També hem de dir que, evidentment, està a les nostres mans i a les mans de tots a l'hora d'agafar un volant i a l'hora de posar-se al davant d'un cotxe, però necessitem implicació de les administracions perquè les carreteres estiguin com han d'estar, que és una cosa també molt important, i també de les, dels que construeixen i dels que fan, i de les empreses que construeixen els cotxes, que fan cotxes excessivament ràpids i aquestes coses. Vull dir que al final és una implicació de tothom, d'administracions, d'empreses i sobretot de persones.
És un, ens arriba de fet un missatge d'un oient, entre els molts que ens estan arribant aquest matí, que diu exactament això: algun dia potser hem d'ensenyar també l'estat de certes carreteres,
sí,
i de punts negres també en aquests anuncis, no?
Sí, és que ja t'ho dic, és una implicació, hi ha molts oients que ho diuen. També hem de vigilar aviam què es posa, com es, què es posa pels accidents de les motos. Mm. Bueno, hi ha moltes coses que s'han de millorar. Moltes coses estan a les nostres mans, no hem de veure, no hem de parar quan tenim son, no hem d'agafar el mòbil, que això és el que està provocant ara mateix un índex d'accidents més important, però també demanem que les administracions inverteixin en seguretat viària.
Neus Sala, la creadora, una de les tres creadores, vaja, però la que va tenir la idea de l'anunci del Servei Català de Trànsit, que aquests dies, des d'aquesta setmana, estem veient per televisió, que per cert, suposo que també deu tenir una vida viral important, eh?
Sí, això diuen, no? Jo no segueixo molt les xarxes, però diuen que s'està viralitzant. De fet, ens estem plantejant ja subtitular-lo a l'anglès i subtitular-lo a l'espanyol.
També perquè arribi més, sí, lluny. Neus, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltes felicitats.
Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
9:45 del matí, ens arribava un missatge d'una persona que treballa al Servei Català de Trànsit, diu que li agradaria recordar que ja fa uns quants anys va haver una campanya de trànsit coneguda com la del Contestador, que no sé si algú d'aquí recorda, que era més o menys similar és una de les campanyes més ben valorades en els post-tests que es fan perquè quan toques el tema de forma tan subjectiva arribi a tothom, no?
Sí, era una campanya, em sembla recordar, que hi havia una persona que arribava a casa, posava el Contestador quan n'hi havia. Hola, oients, com ho diuen aquells oients de l'ESO?
Els oients de l'ESO, el Contestador és...
Hi havia un aparell, no?, al costat del telèfon, que enregistrava les trucades que entraven i no es despenjaven.
De fet, els primers eren de cinta.
Sí, clar. Oi tant. Hi ha mucha honra, que dirien. Jo el tenia, i d'aquelles cintes petitones. Llavors, hi havia algú que entrava a casa, posava el Contestador i sentia la veu d'una persona que li deia: hola, que arribo tard, que tal, que no pateixis, que estic a punt d'arribar, pam. I se sentia, acabava la trucada, diguem. O hi havia, era una situació en què el que venia a dir era que hi havia algú que tan proper a tu com que et deixava una trucada al Contestador avisant-te que arribava tard i que no podia arribar, no? Jo crec que, bé, l'objectiu està aconseguidíssim, el mèrit és immens i, per tant, bravo. I una de les reflexions que es feia, jo crec que està bé, o sigui, sempre posem, jo en faria dues, una, sabeu que simpatitzo bastant amb la policia i la seva feina. Quan demà posin un radar en un lloc que estigui complicat, pensem-hi també. Quan abans de fer l'editorial i allò, l'agafany recaptatori, perquè pensem-hi. Sobretot pensem-hi, perquè quan hi ha topades frontals o coses d'aquest tipus tenen bastant a veure. O sigui, les mesures passives de protecció són reals i funcionen. Dos, jo sóc molt partidari de que les rodes de premsa de valoració de les campanyes de trànsit les han de fer dos responsables: els responsables de la xarxa viària i els responsables de la policia, perquè no només és mèrit de la policia, ni no només és mèrit dels de la xarxa viària. En els darrers temps, efectivament, molts punts negres s'han eliminat i això ha influït d'una manera molt clara en la reducció. En queden? Sí, clar que en queden. Però, per exemple, un exemple claríssim, claríssim, va ser l'eix transversal. Nosaltres teníem l'eix transversal, que va de Girona a Lleida, no?, o de Riudellotge, i allò tenia un nivell d'accidentalitat, es va desdoblar i funciona. Ara, doncs clar, desdoblem-ho tot. Tinguem clar que allò ho pagarem d'aquí fins no sé quant de temps. Per tant, invertir vol dir això també, eh? Vol dir això, i prendre aquestes decisions. Per tant, jo crec que quan arriba el moment de presentar fins i tot una campanya de trànsit, jo crec que no només hi hauria d'haver un conseller. Perquè quan tu redueixes 30 o 40 o 50 morts en un any, això és el fet més important que ha passat en el país en tot l'any. No n'hi ha cap de més important que aquest. Evitar 50 morts, no? Evitar 50 morts perquè sempre diem que ha de decréixer. Els responsables de trànsit i els mateixos de carreteres, però els de trànsit sempre diuen, ai, de l'any que ens pugi.
De totes formes, sobre això que deia abans, i crec que molt encertadament, la IVA, que més enllà de mesures que ja no depenen del conductor, que, com és l'estat de les carreteres, que si hi ha un radar o no hi ha un radar, si hi ha mesures o no hi ha mesures de seguretat, el que pot fer un conductor, jo crec que hi ha dos qüestions clau de qualsevol persona que ens estigui escoltant avui. Un és el telèfon mòbil, claríssim. Ahir jo anava amb moto i vaig veure una persona que es deixava anar d'una mà amb moto i es mirava el mòbil pel mig d'un carrer i es mirava el mòbil mentre anava amb la moto pel mig d'un carrer important de la ciutat de Barcelona i conduïa mirant el mòbil amb una mà, que vaig pensar, estem arribant a uns nivells, segurament per fer què? No? La pregunta que ens hem de fer moltes vegades amb el tema del mòbil és per fer exactament què?
La velocitat, Xavi. Tu fes un càlcul d'anar de l'Ebre a Portbou respectant els límits de velocitat. I un altre càlcul per anar de l'Ebre a Portbou sense respectar-los.
Exacte.
La diferència és tan menor.
Sí, sí.
És tan menor.
I a mi m'agradaria saber, cada cop més cotxes tenen el cruise control, és a dir, que tu li dones un botó i a les autopistes on no estan massa plenes o les carreteres on no estan massa plenes pots anar amb una velocitat estable sense jugar-te-la. Quanta gent el fa servir això? Això és un limitador de velocitat fantàstic.
Certament. Ara tu t'has jugat per les autopistes i no té res a veure de quan anaves fa 15 anys. Que, o sigui, el carril de l'esquerra l'havies de deixar perquè passaven els del 180 i el 200 un darrere l'altre. Sí. Ara això, en veus un i ja et poses les mans al cap.
Deies, Anxo?
Ahí hay dos cosas, Carles. Una, desde luego, es la parte punitiva. Y lo otro, que se ve mucho en Portugal, donde no hay tantos radares, en la subida del coste de los combustibles, que yo creo que eso también redujo la velocidad, lo de andar a velocidades en brutales, ¿no? Y a mí me... por cierto, en Portugal, que conste que dije antes que bajó mucho, este año, el primer semestre, ha habido un repunte, el primero, o sea, se ha vuelto... Es el mayor aumento desde el año 98, y entonces están discutiendo de por qué es que precisamente lo que comentabais, una subida ahora, pues resulta muy chocante, ¿no?
Pero aquí también nos ha pasado, Ancho, aquí también nos ha pasado. No nos pasa en el número global, pero en motoristas estem disparats, ¿eh?
No, pero solo quería comentar una cosa de eso que decías que me parece interesantísimo, lo de lo que ganas en tiempo, ¿no? Y ese tiempo en qué lo inviertes.
En nada.
Porque claro, porque ese tiempo si lo inviertes luego en llegar a casa y tirarte en el sofá...
Lo más probable.
¿Qué? Sí, sí.
El tiempo en el que te estás jugando la vida y la de los demás, porque además, claro, el problema no vas tú solo, ¿no? Puedes ir tú solo en tu coche, pero el problema es que te puedes matar a alguien, ¿no? Porque yo, amigos que tengo que les encanta eso de la velocidad, siempre pienso eso. Entonces, ¿para qué? ¿Para llegar a tu casa y tirarte en el sofá a ver la tele y beber una cerveza? Pues mira, sí. Tú.
I la segona era el que deia la Iva també al principi, que és tots els que alguna vegada, quan estàs conduint, comença a agafar la son... I la certa tendència, jo crec que és gairebé innata, de dir, no, és igual, seguim.
Anem tirant,
que és que si no es fa tard, i ara que m'hem de parar una estona... A vegades, senzillament, i això jo ho he comprovat en els últims temps, perquè depèn dels horaris que fas i dels desplaçaments que després pots dormir més o menys. A vegades pots necessitar dormir aquella una mitja horeta o una horeta, o senzillament pares un moment, vas a caminar, et prens un cafè i allò ja va ser de cop. Totes aquestes estratègies de no, mira, és que jo em poso una mica de música i ja em tranquil·litza. Jo em poso una mica d'aire condicionat a la cara i ja no sé què. Nois, pareu. Pareu.
No ve de 5 minuts.
Mai ve de 5 minuts.
Hi ha una cosa, em sembla que ja l'he explicat en alguna ocasió, però una de les millors coses que es va fer al principi del desplegament dels Mossos i de l'aparició del Servei Català de Trànsit era aquell objectiu que hi va haver i que es va aconseguir de posar un policia dins de cada cotxe, que era un menor d'edat. O sigui, l'educació viària funciona molt bé, perquè ja, o sigui, si us fixeu, mireu on estem, eh? Ara els principals problemes són mirar el mòbil o adormir-me.
Sí.
Però ja el principal problema ja no és l'excés de velocitat. El principal problema, també, perquè es manté, o sigui, però ja no és el principal, ho dic en els tops tens. O sigui, ara, si tu tens criatures i t'enfiles al cotxe i no et poses el cinturó, te poses el cinturó perquè al final hi ha una darrere que és tan plasta que al final te'l poses,
sí,
encara que no sigui per convenciment. Quan el que tens a darrere sap interpretar els senyals de trànsit, et controla i et segueix.
I tant.
Quan el que tens a darrere sap si es pot conduir per la dreta o per l'esquerra en una autopista, t'ho diu.
Sí, sí.
Per tant, va ser una gran idea que es manté i que jo, a vegades, quan sento parlar de l'educació viària, penso més en això que no pas en aquell nano que tingui 5 o 6 anys quan condueixi, no? Sinó que més en això, perquè ja ho té tan interioritzat. Ja ho té tan interioritzat que és igual com amb els conceptes ecològics, per exemple. A mi se'm fa difícil pensar que un nano de 5, 6 o 7 anys que ja està conscienciat, per exemple, anem a posar un exemple molt bàsic, que cal reciclar, em sembla difícil pensar que quan tingui 18 anys no reciclarà.
Bueno, també et diré que els que actualment tenen 18 i 20 anys han viscut amb campanyes contra el tabac i són els que més fumen, Vull dir que hi ha coses que, per desgràcia, arribes a una edat que no les fas bé.
Però
si estan frenant els pares, tot això que ens hem estalviat i que hem guanyat.
6 minuts i arribarem a les 10 del matí. Per cert, ara em buscaven aquest anunci que ens deia aquesta treballadora del Servei Català de Trànsit. El tenim, Dani?
Hola, cariño, per fi he sortit. Arribo d'aquí a 5 minuts. Espera'm, t'estimo. Hola, cariño, per fi he sortit. Arribo d'aquí a 5 minuts. Espera'm,
Això és l'única cosa que li ha quedat de la Clara. Al carrer i a la carretera, no corris el risc de perdre-ho tot. Generalitat de Catalunya.
Sense imatges i amb una idea clara.
Aquest és la versió antiga del mòbil.
Exacte.
Ara miraríem el mòbil.
Exacte.
El vídeo.
Jo he lligat amb això, recordo quan vaig ser mare, i lliga amb tot això de pensar que és molt més dolorós pensar en el que perds quan pots perdre un familiar que quan penses en la teva pròpia seguretat. Jo recordo quan vaig ser mare que una amiga em va dir, ja veuràs, ara canviarà la teva manera de conduir. I és veritat. I canvia la teva manera de conduir. Home, si això aconseguíssim extrapolar-ho als que no són pares, seria fantàstic.
Jo que sóc molt, molt... No sé per quina causa, però jo sóc molt... O sigui, vaig supertranquil conduint, i a mi em renyen per anar a poc a poc, diguem, Jo sóc dels que em renyen... És superfantàstic conduir tranquil.
És que no... Jo confio
jo vaig sempre
que
pel carril de la dreta, l'autopista vaig a 100... 110, i a vegades la meva companya allò, és que ens estan esperant per dinar, o sigui, vol fer favor de no saltar-te els límits però seguir-lo. Els meus amics no volen venir amb mi amb caravana. Per què?
Perquè no intentes saltar-te res.
Però és que jo arribo un minut i mig després. És que arribo un minut i mig després. I mentre tant vaig supertranquil.
4 minuts i les 10 en punt del matí, un moment,
A RAC 1, dia lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Doncs que bé, gairebé, mira, ara just les 10 en punt del matí i encara no havíem parlat del procés.
Veus, t'imagines? És possible.
Ves que no ens enyorem.
Sí, no, i avui que, com dèiem, corona el centre de la taula de l'estudi de RAC1, aquest tron del Joc de Trons en miniatura. Jo només, mira, per acabar la tertúlia, Anxo, per cert, que no sé si t'has quedat amb alguna cosa per dir, que a vegades, com que no et veig...
Ah, no, la verdad es que el otro día aprendí bastante escuchando a Carles el viernes por la noche.
Uy, sí.
Sí, sí, muy, muy interesante.
También, del tema del canvi de govern a Catalunya,
Sí, cuando hubo el cambio y que estaba en la tertulia en la noche. Hombre, las crónicas de Isabel García Pagán, tanto de hoy como de ayer, son muy interesantes. Y a mí, pese a todo, me gustó el titular del Mundo, de gobierno kamikaze, porque creo que tiene bastante de eso, Bueno, puedes decir versión gobierno de choque de La Vanguardia, que seguramente para consumo catalán es más adecuado, pero bueno, yo lo que creo que está en juego es poder intentarlo en serio, que es lo que quiere hacer en Puigdemont, y que no le dejan. Por cierto, la entrevista al ministro del Interior en El Mundo es realmente alucinante. Dice, el artículo 155 de la Constitución es legal. Hombre, menos mal,
No, a mí me agrada mucho
Son independentistas, dicen que son independentistas, sí. pero pero no están dispuestos a nada. Ah, entonces para ser independentista hay que ser idiota. O es que no sé.
El que m'agrada molt de l'entrevista a Zoido, avui al diari El Mundo, i ho dèiem durant el programa, és com se sorprèn que la Generalitat volgués la Junta de Seguretat de Catalunya. Sí, que a vegades penses, es passen, o sigui, des de Moncloa es passen el dia dient que a Catalunya no importen les coses de debò importants, no? I arriba un conseller i li diu, una de les coses importants és la seguretat, i ens hem de reunir, i ara surt el ministre i diu, home, sorpresa, això. Ara per què volen una reunió de la Junta de Seguretat?
De tota manera, el més preocupant de tota la crisi de govern, i enllaçant amb això, és precisament que el conseller d'Interior, que aconsegueix la Junta de Seguretat i aconsegueix introduir els Mossos a l'Europol i a tots aquests sistemes de coordinació...
No, compris la moto.
Bueno,
aconsegueix la creació d'una comissió que mirarà d'analitzar si els Mossos poden...
Algun dia...
La moto no la compris tota.
Aconsegueix el mateix que l'Arxanxa i acte seguit...
Però la moto no la compren tan ràpid.
Però acte seguit d'un passo al lado, que és molt...
De camello és un cavall pintado per una comissió, no?
Està molt ben vista.
I l'última sobre el tema del Zoido, d'avui, del ministre Zoido. Quan li pregunten si hi ha una policia política, patriòtica, i ell diu, no ha existido una policia política. Si no, jo hubiera visto algo. ¿Vale? Y llavors immediatament després li pregunten pel comissari Villarejo i diu, "Què opina? Què opinió té del cas Villarejo?" "No he conegut ese comissari." I penso, "Home, un senyor que deu portar com 200 anys a dins de la policia, no el coneixes i alhora dius que tu te n'hauries assabentat." Bé, és un personatge, sí. El senyor Zoido, sí, de debò,
És boníssima, El artículo 155 és legal, insisto, i luego los independentistas estos es que no quieren ir a la cárcel, hombre.
Pero ¿te acuerdas Ancho cuando creo que fue en una resposta a una sessió de control, creo, que se li va escapar allò. Ara les coses es fan així, no com abans. Mm. Que va deixar... el Fernández Díaz feia porqueries, però jo no.
Sí.
És un ministre que, des de la gratuïtat i l'altruisme, jo recomano que no li permetin fer entrevistes.
Sí, estic...
No
estic d'acord com a periodista, però entenc exactament el que vols dir, perquè és dels ministres que fiquen la pota.
Sí.
Val.
Sí.
I l'altra qüestió que us volia treure, ja com que són les 10 i 4 i de seguida hem d'anar al butlletí i seguir endavant amb el programa...
Hi ha enxà per allà fora,
Sí.
Que hi ha en Xà per allà fora.
En Xà?
En Xavi.
El Rocamora.
Xavi. Es presenta com en Xà.
Ah, sí. I només us volia deixar sentir... Tens el document, Dani? Això.
Estamos viviendo en Cataluña el peor momento de decadencia seguramente de los últimos 100 años. Durante el franquismo no teníamos la institución de la Generalitat, pero teníamos un presidente en el exilio que mantenía la dignidad de la institución. En estos momentos, lamentablemente, tenemos institución, pero no tenemos un presidente digno.
És impressionant.
Però té el so,
és impressionant.
El so és de nodo, també.
Sí.
Us hi fixeu?
Però fixa't, és que quan veus...
És boníssima, perquè dius, això eren unes paraules que deien els líders polítics de Catalunya l'any 1979, just quan havia caigut, perquè el to, el so...
L'adversativa és terrible, quan comença dient... Bueno, durant el franquisme no hi havia un govern, però, bueno... Home, però què? O sigui, si això era la clau de volta. Bé, en fi...
Pero Puigdemont, entonces, en el exilio le parecería bien.
Sí, si estigués a l'exili, sí, perquè com no podria fer gran cosa.
De todas formas, a mí lo de Mariano también en el País Vasco también me llamó la atención. Esto es para que no me ceses como marianólogo, Xavi.
Sí.
Sí, porque, claro, lo que hay que hacer es acordar como los vascos. Hombre, pues claro, ¿y eso qué se hace con el concierto para Cataluña? És un poco peligroso, no?
Sí, però seguia en aquestes alçades de la pel·lícula i després del que ha passat. Ara ja no hi ha contraoferta possible. Ja estem de baixada, eh? Ara ja sí que hem arribat al capdamunt del Dragon Khan i ara deixen anar. Ara ho deixen anar i ara veurem com si surt volant, potser en el primer looping la carretilla surt volant.
Aquesta és la tesi del govern i de PP i Ciutadans, que no compra el PSOE, per exemple. El dir, ara ja no val la pena fer ofertes, o sí que...
Però tu creus que ahir, quan ve... Ja marxem,
Ja us deixem
tranquils. Hola, Rocamora,
Hola.
S'ha sentit que pressionat, ara, el Carles,
doncs,
perquè has entrat.
No volia en absolut, És l'última intenció.
Tu creus que ahir, quan ve Pedro Sánchez i fa una oferta i diu... O sigui, és que avui ha costat trobar-lo.
Home, s'està posicionant pel 2 d'octubre com tothom.
Lo mejor es lo de Pedro Sánchez, para mí,
¿Cómo? Perdona que no tenemos...
Lo dice está citándose a sí mismo.
Sí, ¿vale? Sí. La cita de Pedro, líbranos de ellos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, líbranos de ellos. Ahora falta el de go, Hillary, go.
Bé, Iva, no sé si anaves a comentar una cosa de l'Albiol o...
Només per recordar que aquesta frase estel·lar ja la va fer servir el Xavi García Albiol fa dues setmanes, però aleshores va quedar tapat per tot el cas Baget i potser per això l'ha hagut de recuperar.
Doncs aquesta avui, perquè la vam enganxar ahir, però jo no l'he vist enlloc, aquesta frase, enlloc. O sigui, ja van dos intents, eh? O sigui, el que m'està estàs dient, perdona, Iva, és que nosaltres que sí que l'hem enganxat aquesta setmana, avui diumenge, i l'acabem d'emetre, pot ser que la reutilitzi una tercera vegada per veure si cola?
Potser si li has reproduït tu ja en té prou.
Ah, ja en té prou. Val.
Home, ets un líder en l'audiència.
Sí, 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 això sí, això sí. Bé, ja ho veurem.
En cada minut...
A més proper. Que més proper.
Ah, perquè visc a Badalona, vols dir.
Exacte, llavors ja li ha arribat al seu públic.
I la seu també la teniu a prop.
Sí, sí. Bé, les 10 i 7 minuts ho anirem deixant aquí. Ancho, que...
No me digues que ja acabamos.
Sí, què vols?
No, hombre.
Seguir fent ruta per Portugal? O vols que parlem del referèndum il·legal de Venezuela, que s'està celebrant avui?
Ancho, per un dia que respeta el convenio...
Sí, exacte, no prenguis, que tirarem fins a les 11 la pròxima vegada.
Lo del referèndum de Venezuela que contaste también tiene mucha gracia.
Home, avui la portada de La Razón diu Venezuela grita libertad. Un referèndum que ha convocat l'oposició.
Vau veure uns vídeos que penjava
i... Les garanties i el censo...
Sí. No, és igual, això.
Uns vídeos que hi havia ahir penjats al web de La Vanguardia els vam veure de la policia com reprimia...
És tremendo. Uf. És
tremendo. Eso también tienes toda la razón.
S'ha reproduït a forces mitjans.
Sí, sí.
Maduro, vete a casa ya, por favor.
Les 10 i 8 minuts, Carles Fernández, Iván Guera, Ángel Ugilde, moltíssimes gràcies als tres.
Vosaltres, bon dia.
Bon dia.